Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Continuen en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat. Avui és dijous, 16 de març. Per a més dades, el dia 19 és Sant Josep. No és tachol el dia del pare, com molts diuen, sinó també és la festa, diguéssim, per antonomàcia, diguéssim, a la Comunitat Valenciana, la festa de les Falles. I David, el nostre historiador, ens va parlar dintre d'aquest espai de les Falles i de Sant Josep. Bon dia, què tal? Com
bon
estàs?
Bon dia, Juanjo. Bé, així. Bé. Bueno. Ganes de parlar una miqueta d'un tema que considero que forma part també al final, encara que la història no tingui un rerefons com altres festivitats, en el que seria un aspecte històric, però també important, perquè al final és algo que ens identifica, concretament als veïns del nostre municipi, Benicarló, on se podria dir que és la festa més gran que hi ha.
Efectivament. Si vols, comencem parlant un poquet de Sant Josep. Què ens pots contar sobre aquest sant i quina relació té en el tema de les Falles? Per algo devia de començar.
Sí, bé, Sant Josep, n'hi ha que dir que és una figura històrica ja referenciada en les Sagrades Escriptures, en la Bíblia, i que, com bé sabem, va tindre una gran difusió dins de lo que és el cristianisme, ja que per part dels servites va ser durant el segle XIV, quan ja tenim referències de que el dia 19 se rememorava la seva mort, la mort del sant. Sobre la seva vida, n'hi ha que dir que tenim poques referències de Sant Josep, en el sentit rigorós, val? Perquè si tirem d'apòcrifs i d'altres ressenyes antigues, doncs n'hi ha molta més informació, però clar, jo sempre dic que quan se té que realitzar una exègesis, un estudi, un anàlisi de lo que seria les Sagrades Escriptures, n'hi ha sempre que saber distingir entre lo que ve de les fonts canòniques i el que ve d'altres, evidentment. Sobre la vida, com dic, tenim poques ressenyes, algunes procedeixen d'evangelis apòcrifs, escrits més tard que els canònics, i per això moltes vegades doncs aquesta informació n'hi ha que ficar una mica en tela de lluir. Per exemple, la genealogia que ens dona Sant Mateu diu que era fill de Jacob, i en canvi Sant Lluc diu que era fill d'Elí. Sant Josep era natural de Galilea, era un defensor de la restauració d'Israel, i podem pràcticament assegurar que era un tecton, que en lo que seria la traducció seria com una mena de constructor, d'acord? I que per això entenem nosaltres que seria una mena com de fuster. Segurament Sant Josep parlaria l'arameu, que és una branca de les llengües semítiques, i pel que fa a la seva edat desconeixem dades concretes, ja que la informació més precisa ve d'un dels evangelis apòcrifs, és a dir, és una font d'informació que no se pot acceptar d'una manera rigorosa, encara que hi ha estudiosos que diuen que va morir en poc més d'uns 50 anys aproximadament. Realment, l'única dada que ens dona la Bíblia de la figura de Josep prové de Lluc, més concretament en el capítol 2, dels versículos 41 al 47, quan se conta que Jesús, al tindre 12 anys, es va perdre en Jerusalem. I ja està. D'ahí és quan tenim l'última constància. Recordem que tots els anys els pares de Jesús, com sabem per la tradició jueva, anaven a celebrar la festivitat de la Pasqua a Jerusalem, sempre precisament quan en aquest passatge de Lluc Jesús, amb 12 anys, va anar la primera vegada per seguir en la costum, i aquest es va perdre, i per tant, en aquesta situació és quan se referencia que Josep encara estava present, com se pot comprovar per la ressenya de l'Evangeli, i després ja se li perd la pista. Per tant, si tenim en compte que Jesús va ser crucificat aproximadament en uns 33 anys, i l'última referència és quan, segons la Bíblia, Josep tenia 12 anys, Jesús. Podem entendre que ja quan se produeix la crucifixió, i això ho podem també comentar quan vingui la Setmana Santa, quan fem un programa més concret sobre la qüestió, si voleu, ja perdem la seva pista, perquè segurament havia mort. Val? Això com a lo que seria la figura religiosa. Ara anem a parlar de lo que seria la perspectiva folclòrica, festiva. Bé, Sant Josep, patró dels fusters, i com dic, commemorant sempre la data de la seva mort i, com deia també abans, per la força que els servites difonen, sobretot en el tema de la festivitat, durant el dia 19 de març. La primera referència, d'acord, ja parlant de les falles, perquè està associada al gremi dels fusters, la tenim de l'any 1774. Encara que poc després, durant mitjans del segle XIX, ja tenim ja constància d'una celebració més estrictament. L'origen de les falles té diverses teories, d'acord? Per exemple, per una banda tenim la més famosa i coneguda, que és la que escriu el marquès de Cruïlles, que deia que el gremi dels fusters feia neteja de tallers abans d'arribar la primavera. Per tant, al canviar el temps i fer-se els dies més llargs, doncs aquests tallers de fusters tenien els parots, i que eren unes peces de fusta que aquests empraven en oli per a tindre llum i que els il·luminava durant l'hivern, al ser ja inutilitzats, durant aquest dia, el 19 de març, com dèiem, perquè era el patró dels fusters, s'agafava i tota aquesta gent treia fora del seu taller aquests terrestres de fusta i les cremava. Se comenta que després aquests parots van començar a ser acompanyats en elements més artístics, o que se'ls donava una forma més curiosa, una mena com d'introducció o de buscar una relació entre el que seria aquesta festivitat d'un gremi en concret en el que serà, pues, el que coneixem com les falles. Altres autors intenten inclús donar-li un origen més antic a la festa, al pensar que el culte al foc és un ritual pagà que ja es remunta a temps més antics, ho hem comentat sempre, la figura del foc com un element sacralitzant, recordant un canvi en l'ús de l'horari, com ocorre en l'inici de l'estiu amb les fogueres de Sant Joan, o en aquest cas en el que seria l'equinoci de primavera, que coincidiria en la festivitat de Sant Josep. Hi ha una tercera també teoria que diu que si l'origen radica en unes sàtires que es llançaven a la foguera i que després evidentment s'acompanyaran en una sèrie d'elements, és a dir, no hi ha un consens estrictament parlant, però sí que veiem com al segle XIX se pot dir sense cap mena de temor a que les falles ja estan literalment documentades. A Benicarló, sabem que abans de la guerra incivil de l'any 36 ja es va plantar algun monument, encara que la festivitat no se regularà de manera oficial fins que arribarem als anys 70.
Interessant aquest detall que jo desconeixia, que abans de la Guerra Civil ja va haver, diguéssim, pues, un inici, no?, en les festes falleres, i no és una cosa relativament recent, no? Vull dir, és curiós aquesta dada que, ja te dic, perdona la meva ignorància, vull dir, desconeixia totalment.
Sí, bé, no, i no només en Benicarló, en altres llocs, però clar, no ho hem d'entendre com les falles que avui veiem en una comissió, en una organització, és a dir, ja en el segle XIX, en el territori valencià, com estàvem comentant, el tema dels parots, això era una cosa que després va derivant i que acaba, pues, evidentment, convertint-se en això. En Benicarló, per exemple, la història, pues, ens relata ja més contemporània, evidentment, que arribats als anys 70, un conjunt de veïns van ser convidats a València, van acudir allí a la festivitat i van decidir després realitzar una primera comissió fallera, sent aquesta, si mal no recorde, el cas de la falla de Benicarló, encara que ja a finals d'aquesta dècada seguiran altres com la del Caduf, la Paperina, el Grill, i que podríem dir que són de les més antigues del municipi i que la gent de Benicarló ho sap molt millor que jo, això. Val?
Bé, és interessant la història de Sant Josep per a ficar en context, no? Després entrem ja en aquesta història fallera que que bueno, pues ja havíem sentit els fusters que traien els trastos vells, després que si se sumaren alguns veïns també per a acabar de fer el foc, després el que tu ja has anat dient ha anat evolucionant fins a arribar als monuments que tenim ara. El detall de Benicarló, aquest detall sí que me l'apunto, que l'aprecia totalment, i també hi ha un cas que en altres localitats, per exemple, Peníscola va estar, no sé si un, dos o tres anys també, que va, tenia una falla, la falla Peníscola, que també se va muntar, però no va tirar endavant, per desgraciadament, podríem dir, i que inclús a Vinaròs diuen que abans de parlar del tema del carnaval hi havia gent que havia parlat inclús de muntar una falla. No sé si aquesta dada la tenies.
No,
és un apunt històric.
No ho sabia, però
és interessant. Sí que sé que hi havia un grup de gent,
sí,
que ho va tractar.
Anem a veure el tema de tot el que és les obres dels tallers dels fusters, això, val? Tot el que és la festivitat que s'organitza al voltant i que és en part eixa arrel de lo que després derivarà artísticament la falla. És una cosa que tampoc mos té que sorprendre tant, perquè era un acte normal, és a dir, era com el dia en el qual aquesta gent tancava el taller, era el seu patró, estava tot sectoritzat en gremis, en aquest cas en sectors econòmics, i per aquest motiu, vull dir, la festa evidentment després deriva, sempre com podem comprovar en aquest rerefons també religiós, perquè la nostra cultura és així, encara que avui hi hagi gent que sembla com que vol fragmentar aquesta part, d'entendre que tot el que és el nostre corpus etnològic deriva del catolicisme, i per tant en la gran majoria de festivitats sempre està eixa rerefons, i al final, com sempre se comprova, està eixa part religiosa, i que després va evolucionar, va modificant-se i se va adaptant a un temps. És a dir, que al final, quan un analitza no només Sant Josep, sinó Sant Joan, o quan parlàvem, per exemple, del Nadal, veu aixòs paral·lelismes que segueixen una mateixa trajectòria, anem a dir, etnogràfica, folclòrica, com el vulgui anomenar, però tu ja m'has entès el que vull dir.
Sí, sí.
No?
I a part també estem en una terra de foc, o sigui, Sant Antoni, Fogueres, falles, fogueres, sí, al fin i al cap. Sant Joan, diguéssim, pues, també fogueres, encara que aquí no sigui una cosa potser tan típica, en Alacant, fan les fogueres d'Alacant, que no és ni més ni menys que monuments fallers, també podríem dir.
I una terra que té molts de paral·lelismes també culturalment, jo ho he vist en el territori de Castelló en molts aspectes, vull dir que al final te dones compte de que estem molt connectats. És a dir, que la nostra idiosincràsia, la forma de ser de la gent del territori valencià, en l'àmbit folclòric festiu, s'extrapola també a altres llocs, per molt distants que siguin.
Sí, sí, no, és curiós. I després, pues, jo crec que aquí, a la nostra comunitat, també a altres llocs, però aquí ho és perquè el coneixem més, o perquè realment és així, el foc també el tenim en mascletaes, focs d'artifici.
Correcte.
No hi ha festa que no tingui traca, que no tingui mascleta, que no tingui castell de focs. És molt curiós.
Clar,
això.
I a banda, sí, efectivament, és que la mascleta en si, ja també historiadors que parlen de que si l'origen, per dir-ho d'alguna forma, se pot vincular inclús en el segle XVIII en eixes corregudes de foc que es feien, i en eixes explosions de pólvora que moltes vegades s'acompanyaven, sobretot després del decret de Nova Planta, previ pagament al finalitzar un tedeum en la porta de l'església. És a dir, que al final hi ha tot un rerefons, i que evidentment és, com sempre he dit tantes vegades, de les coses que ens hem de sentir orgullosos, perquè és el que ens defineix com a poble i el que ens dona aquesta singularitat com a territori.
Per exemple, en el tema de la zona també de València, les cordaes, després eixos, també eixes mascletaes o petardaes que es fiquen dins de les gàbies a Benicarló, me pareix que també encara es fan o es fan, que em perdonen, però vull dir, el foc el tenim, diguéssim, com la sang.
Sí, 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 sí.
Bé, i de les mascletalls relacionades en les falles, això també es portava o ha sigut una cosa moderna?
No tinc ni idea. L'únic que, com te comentava, que al segle XVIII ja tenim constància de que quan se finalitzen determinades festivitats religioses, com podia ser en algunes dates concretes, al finalitzar el Te Deum i al sortir de lo que és la porta de l'església, sí que hi ha referències de ja després del decret de Nova Planta, de jocs on se fa un previ pagament i se llança eixa pólvora. Però, clar, la forma en la qual s'ha introduït ja ho desconec. Tu ja saps que jo soc historiador local, intento ajustar-me a la part dels municipis que investigue, però sí que és veritat que hi ha molts elements que hi ha que intentar seguir investigant, perquè, compte, a vegades mos pensem que ho tenim tot clar i hi ha moltes qüestions, no parlo de l'edat mitjana, sinó de temps molt propers, que són interessants encara i que s'han de definir. Perquè això també és molt bonic dins de la història, és a dir, que tot no està escrit, vull dir,
hi ha molt per investigar molt. Tristament, pues, el que ja han parlat alguna que altra vegada depèn historiadors, doncs venen la pel·lícula d'una forma o d'una altra en tins tristament polítics, sí. on no es té que mesclar per res, la història és la història, intentar traure el que hi ha allí i prou.
Objectivitat sempre per damunt de tot, sí.
Ja està. Doncs bé, que la gent gaudisca de les falles de Benicarló, que ho disfrute, dels monuments, de les mascletaes, dels casals, de la festa. Recordem, anem a fer un poquet de publicitat, perquè Benicarló és una població on els casals estan oberts a tots, no són uns casals tancats, com en altres llocs, doncs el casal és una cosa més privada de la falla en si. Aquí no. Aquí tots són benvinguts i no res, simplement disfrutar de les falles i nosaltres ens despedim fins la propera setmana en altres històries relacionades amb la història.
Clar,
David,
que sí. Adéu. Gràcies, Juanjo. Adéu.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.